Ara per ara.
Què?
Seguiu a la sintonia de Ràdio 4, el programa Ara per Ara, i comencem a parlar d'un tema ben divers al que escoltàveu fins ara. Des del mes de febrer d'aquest any, els armenis que viuen a la Unió Soviètica, concretament en un petit territori definit com a República Socialista Soviètica d'Armènia, s'han revolucionat per aconseguir precisament el retorn d'un dels seus territoris històrics, que es troba a la regió d'Azerbaidjan i que s'anomena Nagorno-Karabakh. Aquest territori és més a l'orient de les fronteres armènies. Els conflictes ens han tornat a replantejar el problema del poble armeni com un poble repartit per tot el món, sense territori geogràfic determinat i en lluita constant per a mantenir la seva identitat. Us proposem, doncs, avui un apropament històric als fets que des de fa pocs dies s'han anat desenvolupant a l'Armènia soviètica. Un apropament històric que ens ajudarà a comprendre molt millor el problema del poble armeni i el perquè de la seva dispersió. Els protagonistes els hem anat a buscar a diverses parts del món, precisament perquè aquí a Barcelona no hi ha qui ens pugui parlar amb tota la claredat de detalls sobre aquest tema. A París, doncs, hem trobat a Anani Anais Kerminasian, que és una armènia. Des de Moscou, Rafael Poc ens farà 5 cèntims de l'actualitat i de l'actual situació a la República Armènia Soviètica, i Javier Botella ens donarà la seva opinió sobre el viatger, una mica l'opinió del turista que ha visitat el territori històric dels armenis i la seva muntanya sagrada, gairebé el seu símbol, la muntanya de l'Ararat. Si li sembla bé, doncs comencem. I comencem, doncs, amb un resum de notícies sobre els darrers fets armenis. Dies 27, 28 i 29 de febrer d'aquest any, 1 milió de persones surt als carrers de la República Socialista Soviètica d'Armènia per demanar la regió de Nagorno-Karabakh, que pertany des de l'any 1923 a la República d'Azerbaidjan. Els organitzadors de les protestes donen de plaça al govern de Gorbachev fins al 26 de març per solucionar els conflictes. Uns 200 armenis celebren un mítin al cementiri armeni de Moscou. Durant els disturbis de la regió d'Azerbaidjan es produeixen 31 morts. A primers de març es revolta la ciutat azerbaidjana de Sumgait, en la que moren homes, dones i nens armenis. Alguns dissidents comenten que 16.000 armenis s'han refugiat als edificis del PQS sota el control de la policia. A finals del mes de març, un gran nombre d'homes plens de soldats, de camions plens de soldats soviètics, arriben a la ciutat d'Erivan en un desplegament de tropes. Dilluns 21 de març, el diari soviètic Pravda, òrgan del PQS, culpa la direcció del Partit de les Repúbliques Socialistes d'Armènia i Azerbaidjan de les manifestacions nacionalistes fetes a la regió de Nagorno-Karabakh. Dimarts 22 de març, 10.000 persones es manifesten a Erivan per protestar contra l'article aparegut al diari Pravda. Dimecres 23 de març, el govern soviètic rebutja frontalment les reivindicacions dels armenis nacionalistes. Durant aquests dies es fa públic el judici contra el líder armeni Airikian, acusat de difondre notícies falses. Finalment, dilluns 25 d'abril, els carrers d'Erivan s'omplen d'armenis que commemoren el genocidi de l'any 1915. Encapçalen la manifestació les fotografies dels morts el mes de febrer durant els enfrontaments nacionalistes.
Hey,
precisament parlant d'Armènia, nosaltres hem volgut parlar amb Anaïs Kerminasyan. Ella és professora d'Història de la Universitat de la Sorbona. Aquest és un primer fragment de l'entrevista que hem fet amb ella i que evidentment hem tingut que traduir perquè no parlava ni català ni castellà, sinó francès. És aquesta.
Quand on parle d'un peuple comme est l'Arménien dispersé par nombreux pays, on écoute souvent la parole diaspora. Anaïs Kerminasyan, quel est son signifié?
Quan parlem del poble armeni, un poble dispersat per molts països, sovint escoltem la paraula diàspora. Quin significat li doneu i com feu les posteriors distincions del mot?
Aux auditeurs de la radio catalane que le peuple arménien a subi en 1915 une terrible épreuve qui est un véritable génocide.
Abans hauríem de recordar als oients de la ràdio catalana que el poble armeni va patir l'any 1915 una prova terrible que va significar un veritable genocidi. Els armenis que vivien majoritàriament a Turquia varen ser massacrats i expulsats de les seves terres. I després d'aquests esdeveniments extremament dramàtics, a partir de l'any 1923, exactament a partir del Tractat de Lausanne, els armenis varen ser obligats a dispersar-se pel món. Ells han estat els primers refugiats polítics. La noció, doncs, de refugiat polític va ser inventada per la Societat de Nacions per definir els armenis. És a dir, definir la noció de pàtrides, un poble sense pàtria. I és a partir dels anys 20 que la dispersió mundial dels armenis ha creat una gran diàspora.
A partir dels anys 20 que la dispersió mundial dels armenians ha amené la creació d'una vasta diàspora. Alors cette diaspora, les Arméniens aujourd'hui distinguent la diaspora mondiale, c'est-à-dire celle qui s'étend du Proche-Orient jusqu'aux États-Unis et à l'Australie, parce qu'il faut savoir qu'il y a à l'heure actuelle plus de 50...
Aquesta diàspora, els armenis avui s'extén a nivell mundial, ja que hem de comptar també els armenis que viuen a Estats Units i a Austràlia. Cal saber que actualment hi ha més de 50 comunitats armènies arreu del món. Però hem de distingir entre la diàspora mundial i la diàspora soviètica. Aquesta és la dispersió dels armenis fora de l'Armènia soviètica, de la República Transcaucasiana, que comprèn regions com Azerbaijan, de la qual abans parlàvem. Si em permeten, donaré unes quantes xifres perquè entenguin millor el que estic comentant.
Environ 6,5 milions d'armenis.
Es considera que actualment hi ha 6,5 milions d'armenis. D'aquests 6 milions, 4,5 milions viuen a la Unió Soviètica, 3,2 milions viuen a l'Armènia Soviètica i 2 milions aproximats viuen a la diàspora mundial, dividida entre diàspora oriental i diàspora occidental. La diàspora occidental, oriental, comprèn Turquia, el tros de Turquia que pertanyia als armenis, on no hi ha ningú, ja que alguns viuen a Estambul, concretament uns 40,000, a l'Iran hi ha uns 200,000 armenis, a Síria hi ha entre 100 i 150,000 armenis, al Líban, en concret a Beirut, hi havia entre uns 200,000 armenis, malgrat que, per desgràcia, la comunitat ha baixat a 150,000, i després quantitat de petites comunitats armènies dispersades entre Iraq, Jordània, Egipte, etc.
L'Iran, où il y a environ 200,000 armenians, la Síria, où vivent actuellement environ 130 000 à 150 000 Arméniens, le Liban, autour de Beyrouth, et à Beyrouth même, où il y avait, avant les débuts de la guerre du Liban, plus de 220 000 Arméniens, mais malheureusement la communauté a dû tomber aujourd'hui à 150 000, et puis des quantités de petites communautés arméniennes dispersées depuis l'Irak, la Jordanie, l'Egipte, mais en gros quand même...
Val a dir, però, que des de fa uns 30 anys que la diàspora de l'Armènia Oriental, que és la més nombrosa, ha tendit a descendre perquè els armenis estan buscats per la radicalització dels estats islàmics del Pròxim Orient i han ferit i han preferit aquests emigrar a l'Occident. A l'Occident, doncs, la comunitat més nombrosa és als Estats Units, on hi ha uns 600,000 armenis, 200,000 dels quals són a Califòrnia. De passada assenyalo que el governador general de Califòrnia és un armeni i els armenis esperen que algun dia hi haurà un president dels Estats Units també armeni.
La Califòrnia és un armenià, il s'appelle Dokmedjian. Et donc les arméniens espèrent qu'un jour il y aura un président des États-Unis arménien, puisque Reagan a occupé ce poste avant de devenir lui-même président des États-Unis. La seconde communauté, c'est maintenant...
La següent comunitat és la francesa, que té aproximadament uns 300.000 armenis. L'any 1918 tan sols tenia 4.000 armenis. S'ha extès amb les emigracions d'armenis que van succeir després del Tractat de Lausanne i fa 30 anys que van emigrant precisament aquests armenis que marxen de l'Orient. I també hi ha la comunitat grega, que ha augmentat degut a l'exili d'armenis del Líban. N'hi ha també a Xipre, a Anglaterra i també a Espanya i a Itàlia, on els armenis han mantingut contacte des de l'edat mitjana. I les noves comunitats són el Canadà, l'Argentina, el Brasil i Austràlia.
Hi ha un peu en Anglaterra, hi ha très peu en Espanya i en Itàlia, bien que ce soit des pays avec lesquels les Arméniens étaient en contacte depuis le Moyen Âge. Et puis parmi les communautés nouvelles qu'il faut citer, il y a le Canada, l'Argentine, le Brésil, l'Australie, et ça, ce sont les plus importantes que je viens de citer.
Ils sont partout, les Arméniens.
Ils sont partout parce qu'ils sont dispersés. Ce n'est pas...
Són a tot arreu perquè estan dispersats. No són emigrants voluntaris, sinó refugiats polítics que són obligats a canviar constantment de residència degut a que les transformacions de les societats on viuen no els permet viure com armenis i van buscant la seva llibertat, els drets arreu.
De vivre en tant qu'arménien, à un moment donné. Alors ils vont chercher les libertés, les droits de l'homme dont ils ont besoin ailleurs.
Tenim a l'altra banda del telèfon a Rafael Poch. Ell és periodista i viu actualment a Moscou. És corresponsal periodista des de Moscou. Bona tarda, Rafael.
Què tal? Bona tarda.
Bé, ens escoltem bé per ara. Esperem que sigui així durant tota l'estona. Hem estat parlant ara fa un moment amb Anaïs Kermasyan. Ella és una armènia que viu a París i ens comentava una mica de història de la situació dels armenis. Però amb tu sí que voldríem parlar de la situació actual. En quina situació es troba ara mateix la República Socialista Soviètica d'Armènia?
Bueno, doncs com ja sabeu, aquí n'hi ha molta, una gran agitació i una gran efervescència, perquè, bueno, es pot dir que en general la perestroika, és a dir, la nova política de reforma després de 20 anys d'immobilisme que s'està portant a terme a la Unió Soviètica, està actuant com un està fent despertar tots els nacionalismes que estaven dormits durant tots aquests 20 anys, no? Els problemes estaven congelats, es pot dir, existien, però la pressió era tan forta que no es podien manifestar, no? I ara, amb l'augment de la temperatura política, podem dir, doncs, aquestes qüestions s'han destapat, no? I, bueno, això ha ocorrit no tan sols a Armènia, sinó també a Yakutia, al Bàltic, també en Ucrània hi ha senyals d'una petita renaixença nacionalista, però en Armènia doncs, la qüestió ha sigut especialment significativa i espectacular, perquè bueno, ha donat pas al moviment de masses, al moviment de masses més important de la història recent de la Unió Soviètica, no? Un moviment de masses independent del partit i que s'ha organitzat al marge del partit, i bueno, això té una importància enorme, no? En la història de la URSS, no?
Rafael, sentim constantment quan parlem d'aquest tema una paraula, progrom. Quin significat té aquesta paraula?
Bueno, aquesta paraula és una paraula russa universal, diguem-ne, no? O sigui, i es refereix a una matança organitzada dels individus d'un grup, social o religiós determinat, no? Naturalment això no...
Això fa referència potser a alguna matança referent a Armènia o algun lloc armeni?
No, o sigui, aquesta paraula té connotacions jueves, no? En Rússia i Ucrània, aquestes operacions de matar jueus, diguem-ne, tenen una gran tradició, inclús al segle XIX i al segle XX. O sigui, que a casa nostra també, però molt més atrás, al darrere, la història, no? Però a la Unió Soviètica això es va mantindre fins al segle XX. Per exemple, l'any 1903, a Kitichev, en Bessaràbia, doncs va haver-hi un pogrom, 47 morts i 500 ferits, no? I aquest va ser organitzat, no, més o menys organitzat o tolerat per la policia tsarista. Diguem-ne que es pot dir que el pogrom sempre s'entén que hi ha una tolerància o una participació o una complicitat de les autoritats locals, no? I això és una mica el que va ocorrir en Sumgait, una ciutat de l'Azerbaidjan soviètic, els dies 27, 28 i 29 de febrer passat, quan bueno, una massa de gent de nacionalitat azerbaidjana va sortir al carrer i va començar a matar armenis, no? Els van anar a buscar a les cases i bueno.
Es comenta que hi havia dones i nens entre ells i que fins i tot van haver de refugiar-se en un edifici del PQS.
Sí, o sigui, bueno, no és que fins i tot, vull dir, això és normal, diguem-ne, o sigui, el PQS no mata la gent, vull dir, eren una situació de delinqüència, una situació de violència desatada i de barbàrie, i la gent es va refugiar, doncs, a les autoritats, no? El que passa és que, bueno, sembla ser que la policia, les forces teòricament encarregades de protegir aquesta gent, no van actuar.
Uh-huh. Has comentat abans la paraula perestroika i has parlat una miqueta de com influïa això dintre d'aquests moviments nacionalistes que s'estan desenvolupant a la URSS. Però sí m'agradaria comentar quelcom sobre el judici contra un líder armeni acusat de dir notícies falses, que es comenta que posa en qüestió la glasnost o la transparència informativa del govern rus. Què tens a dir d'això?
Doncs jo el cas d'aquest dirigent no el coneixo molt de prop, però puc dir que efectivament, en aquesta crisi del Caucas, el glasnost ha quedat molt desacreditat, diguem-ne. O sigui, no hi ha hagut pràcticament glasnost. Si per glasnost s'entén, doncs, una activitat informativa normal, oberta i sense secrets. Ara, si prenem com punt de referència la situació informativa que n'hi havia 10 anys abans a la Unió Soviètica, doncs, el mateix fet de que avui es parli de que Sumgait, en aquesta violència desatada, doncs van morir 32 persones, inclòs que a la premsa soviètica s'hagi citat la paraula pogrom, doncs això és un gran avanç, no? Naturalment, en condicions soviètiques, no? Que són condicions molt particulars i molt diferents de les d'Europa Occidental. No?
Rafael Poch, és possible viatjar sense massa problemes a la zona armènia, a la República Socialista Soviètica d'Armènia?
Sí, és perfectament possible si no ets periodista. És a dir, ara fa dues setmanes, doncs, un grup d'estudiants espanyols de la Universitat de Moscou, doncs, han anat a Armènia i han tingut un viatge fantàstic per allà i tal. Els únics que no podem viatjar de moment som nosaltres, els periodistes, perquè es diu, o algun representant del govern ha dit en algun moment, que nosaltres, doncs, complicaríem la situació, diguem, no? Crearíem situacions conflictives.
Ai, ai, ai.
No? És una concepció una mica curiosa perquè, bueno, és el contrari, no? O sigui, el problema de la manca d'informació en aquesta crisi ha sigut que els occidentals hem informat de totes maneres. Hem informat mitjançant el telèfon, hem informat mitjançant informants que venien d'allà i tal, i naturalment hem informat pitjor. I d'això, doncs, has de pensar que la població armènia, el principal mitjà de comunicació que té són les emissores occidentals.
Perquè potser estan més a la vora d'elles.
No, perquè informen més. Llavors, si nosaltres informem pitjor, els armenys estaran pitjor informats, no?
Déu-n'hi-do.
I llavors es crea una espiral absurda, no? I bueno, no sé.
De tota manera, també hi ha armenis a Moscou, dissidents, que en diuen. Com es viu des de la capital russa els fets de la República Armènia i quin futur se'ls preveu?
Bueno, jo en principi haig de dir que els armenys, el nacionalisme dels armenys no és un nacionalisme dissident, no és un nacionalisme tradicionalment enfocat o cap a l'enfrontament amb el poder soviètic, no? com podria ser el cas del nacionalisme de les nacions del Bàltic, no? El nacionalisme dels armenis, o sigui, els armenis veuen els russos més com... bueno, Rússia va ser la nació que va salvar, es pot dir, els armenis del pogrom dels turcs, de l'enorme destrucció i d'agressió que feien els turcs contra els armenis.